Malware o programari maliciós, troià, dades encriptades, sistemes operatius, Pegasus, Candiru, el núvol... Podem assumir totes aquestes paraules? Per seguir les tertúlies et fa falta conèixer què és tot això, com funciona i com t'has de protegir.
Aquest dilluns al Pop-Up, especial ciberseguretat, amb el director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, i experts i expertes en seguretat digital. A Catalunya Ràdio, Pop-Up, amb Mariola Dinarès.
Per opinar, s'ha de conèixer.
Pop-Up, el teu manual d'instruccions diari. La teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Natàlia Sánchez, hola.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Tu has passat bé fent de dolenta?
Ui, molt bé. Millor que mai, la veritat.
Sí, no? Es disfruta. Sempre ho dieu les actrius i els actors,
sí,
no?
Que
fer de dolent té aquella cosa, no?
Normalment a la vida estem amagant sempre aquesta part més fosqueta que tots i totes tenim, i de sobte aquí és com que t'esplayes, no? És com que t'ho pots permetre i gaudeixes moltíssim.
Los Herederos de la Tierra és la sèrie que s'acaba d'estrenar a Netflix i en la qual hi participes fent de Marta Destorrent, una dolenta dolentíssima, com dèiem. Com totes les sèries de Netflix, estrenen tots els capítols alhora. A tu et convenç aquest sistema? O prefereixes dosificar? Quina és la teva posició sobre això?
Mira, a mi m'encanta aquest sistema perquè tinc dos nens, no tinc temps per res i de sobte l'altre ja vaig veure una sèrie de Netflix, me la vaig menjar sencera en un dia, estones. O sigui, vaig portar els nens al col·le, la vaig veure una estona, vaig cuinar, vaig fer feina, vaig tornar a veure dos capítols i així, i a la nit els vaig posar a dormir i una altra vegada uns altres dos capítols i me la vaig acabar.
Clar, això jo crec que a vosaltres, a les actrius, us va molt bé això, perquè això vol dir que consumim molt ràpid sèries i que necessiten fer-ne més, no?
Necessiten més contingut, no? Bueno, jo crec que a tothom li va molt bé aquest sistema, és com les cançons, ha canviat molt el format, ja no és t'has d'esperar cada setmana que vingui el programa el dia concret, a l'hora concreta, és el servicio del consumidor, no? Quan tu vulguis, en el moment que vulguis i que et vagi bé, és a la carta, i
clar,
això està molt bé.
No, clar, ja estem imaginant la batalla entre HBO Max, Netflix i tots aquests que, clar, diuen, ostres, potser que millor que dosifiquem, perquè, clar,
sí.
No? És ara un impacte, no?
Bueno, hi ha sèries que sí que ho fan, però jo m'agrada més aquest sistema de treure-ho tot alhora.
Mira, avui descobrirem més coses de la teva vida digital, de la vida digital de la Natàlia Sánchez. Farem un bon recorregut amb un nostre chatbot que es diu Enric, que ara te'l presento,
Val.
Que ha buscat a la xarxa i això és el que ha trobat sobre tu.
Ai, ai, ai.
Natàlia Sánchez Molina és actriu i cantant. Va néixer a Madrid el 27 de març del 1990. És la Tete de la sèrie de televisió Los Serrano, un personatge que va començar a interpretar quan tenia 13 anys i que ja l'acompanyarà per sempre. Té milers de seguidors a les xarxes. 500.000 a Instagram, 50.000 a TikTok i 33.000 a Twitter. Sap tocar el clarinet, el piano, el violí i el saxofon i també va liderar el grup musical infantil Santa Justa Clan, amb què van omplir estadis com el Sant Jordi.
La nostra convidada d'avui va saltar, com diu l'Enric, a la fama amb 13 anys en interpretar TT, la filla adolescent de Los Serrano, gràcies a l'èxit de la sèrie. Va formar el grup juvenil SJK, Santa Justa Clan, amb Víctor Elías, el Guille, Adrián Rodríguez, DVD i Andrés de la Cruz, Boliche. Alguns dels actors més joves de la sèrie, amb el seu primer compacte, A Toda Mecha, van aconseguir un doble disc de platí i van fer dues gires per tot l'estat.
Sí, sí.
Que fort, això, com ho recordes?
Uf, amb moltíssim carinyo. Ara feia molt que no sentia la cançó de Toda Mecha, la veritat que em fa molta il·lusió sentir-la i em fa recordar, em trasllada directament a aquesta època que va ser meravellosa, van ser dos anys de gira preciosos, van visitar 1.000 ciutats, 1.000 llocs espectaculars, entre ells, efectivament, el Palau Sant Jordi, que vam omplir dues vegades.
I què representa tu a Palau? Digues.
No, que el disco platino i el disco d'oro, el doble disc d'oro,
Ah, també era... de Pladis d'Or.
Sí, 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 va ser quan eren 200.000 còpies i 50.000 còpies, que ara ha baixat molt.
Clar.
Però abans era... era
quan es venien discos.
Sí, sí, es venien molts discos i nosaltres vam vendre molt, afortunadament, i va ser tota una experiència, la veritat.
I tu que has fet teatre també, no? L'energia de tocar en un Palau Sant Jordi, què?
Com poques coses hi ha en aquesta vida. O sigui, l'energia del públic, a més, era un públic juvenil, llavors ho vivien tot molt, nosaltres també ho vivíem molt, perquè teníem 15 i 16 anys. Era un públic meravellós que a dia d'avui encara em segueixo trobant pel carrer i em segueixen cantant la cançó o em segueixen dient que havien anat a concerts i em fa molta il·lusió, la veritat.
Venem al primer nivell.
Vinga.
Nivell 1, la sèrie Los Herederos de la Tierra.
¿Y os atrevéis a decirme que después de tantos días aún desconocéis el paradero del hijo del almirante?
La muchacha sigue afirmando que no lo sabe y os acusa a vos.
¿A mí? ¿Cómo se atreve? Registrad mi palacio.
Dios nos libre de poner en duda vuestra palabra.
Pues entonces, ¿qué hacéis? ¿A qué esperáis? ¿Por qué no se ha sometido a esa mujer a la tortura?
Miser Grau, el lugarteniente de vuestro esposo, nos aconsejó que esperáramos al regreso del almirante.
Grau ya no puede aconsejar a nadie. Ha muerto.
¿Muerto? ¿Estaba enfermo?
No, no, no. Él mismo ha acabado con su vida. Su espíritu, atormentado por el pecado y la deslealtad hacia mi esposo, le han llevado a cometer un acto tan cobarde. Por lo tanto, exijo utilizar todos los medios para que esa mujer confiese dónde oculta a su hijo, incluida la tortura. No hacerlo sería una grave ofensa al almirante y una injuria a nuestra...
Serveix igual, no? Sense veure-ho?
Serveix igual, tu creus? No sé, jo estava... Ara tenia les imatges al cap, dirà, i em falta l'imatge, però, bueno, auditivament és molt potent perquè és una sèrie basada en el segle XV, llavors tot té un to molt més carregat, no és una conversa a la porta d'un institut.
No, però jo trobo que té aquesta càrrega així bèstia, no? Los Herederos de la Tierra està basat en el llibre homònim d'Ildefonso Falcones, la segona part de la Catedral del Mar, no?
Exacte.
I clar, no sé si... És la primera vegada que fas una sèrie ambientada en l'edat mitjana?
Sí, en l'edat mitjana, sí. Havia fet segle XX, en els anys 20, 30, 50, 60, 90, 80, però mai havia fet l'edat mitjana i ha sigut espectacular, brutal. O sigui, poder treballar amb aquests vestits, amb aquesta roba, a la Catedral del Mar, a l'original... que ens han obert totes les catacumbes. O sigui, ha sigut espectacular, de veritat.
I ajuda anar vestit així?
Ajuda moltíssim perquè camines diferent i parles diferent només vestint així. Uh-huh. I veient el teu company o la teva companya vestida exactament igual que tu, amb una atmosfera que de veritat et trasllada al segle XV.
És una sèrie de Diagonal i és una productora catalana amb la qual ja has treballat, no? Per sí. Amor en tiempos revueltos, per exemple,
exacte,
no?
Exacte, sí.
De fet, va com un tro perquè, per exemple, jo que sé, el top 10 de Netflix en 34 països, veiem que Amèrica, Argentina, Bahamas, Brasil, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Trinidad i Tobago, Uruguai, Europa, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Espanya, França...
Sí, sí.
I estan al top a Kènia, Àfrica, sí. Àsia, Aràbia Saudí, o sigui, i me n'estic deixant molts, a Oceania, Nova Caledònia...
Sí, ha estat un èxit, segueix sent un èxit...
Que fort!
Però, a més, la primera setmana vam ser top 10 de Netflix de 56 països...
Sí, aquests
països.
Els que tinc aquí apuntats, exacte, 55 que... països,
sí,
no?
Sí, sí, va ser una brutalitat i encara es segueix veient, l'únic és que no és el boom d'abans, perquè ara és més escalonat, però està sent un èxit, la veritat és que està funcionant molt bé, està agradant molt. A veure, la novel·la és espectacular, clar. La novel·la és brutal. No paro de dir espectacular perquè és que m'encanta, estic com molt enamorada i llavors no em surten les paraules.
No,
però...
no sé si el rodatge va ser tan espectacular, perquè això es va fer en confinament i va ser durillo, no?
Sí, va ser durillo, però va estar molt bé, jo m'ho vaig passar genial, com una nena petita, i m'encanta la meva feina, i tot i que va ser una mica dur, perquè jo tenia un nen molt petit, bueno, dos nens, tenia la nena i el nen, però el nen en concret era molt petit, tenia 5 mesos, i el vaig haver de portar a la llar d'infants, i per primera vegada, a la gran també, i es va fer una mica durillo, seguia donant el pit, encara ara dono el pit als dos, però en aquell moment era molt més, perquè de veritat s'alimentava de mi, no?, amb 5 mesos, i llavors era durillo perquè m'havia de treure llet contínuament al rodatge, guardar-ho en neveretes... Bueno, conduir de matinada a les 3 del matí per anar al rodatge a arribar a les 6 i després en tornava de nit també per arribar, per dormir, per donar-li el pit. Va ser bastant dur, però va valdre la pena, perquè és que el resultat és boníssim. I jo m'ho vaig passar molt bé.
I eres de les poques persones que podia sortir de casa, no? Perquè això era un confinament. Anàvem... Tu estaves per tot Catalunya voltant i tothom tancat a casa.
Anàvem amb una autorització, amb un salvoconducto, anàvem per tot Catalunya, perquè vam gravar a Altafulla, a Calella... Bueno,
a Hostalric, a Monells, no? A Lleida, a Tortosa...
Sí, a Tortosa, que bonic. Sí.
Què t'ha fascinat de Catalunya, dels llocs on has anat?
Tot. La veritat és que, clar, imagina't, anàvem a uns llocs brutals perquè havien de semblar el segle XV, llavors són llocs que estan molt ben conservats, que això teniu molt a Catalunya, llocs molt ben conservats. I va ser una experiència molt, molt bonica. M'he enamorat de Catalunya en part per aquesta sèrie, perquè només coneixia una mica la Costa Brava, Cadaqués i Para de Contar. Tampoc coneixia molt més de Catalunya.
Doncs va, anem a una de les coses que va portar el confinament i bé, entrem a les xarxes.
Vinga.
Nivell 2, la fama i les xarxes socials.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament.
Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment.
Deies que veu gravar aquesta sèrie en confinament i precisament al llarg de la Covid hi ha hagut una iniciativa que s'ha fet molt viral, que és el Jo em corono, no? El ve, de fet, encapçalada pel doctor Bonaventura Clotet, el teu sogre, sí. No? I també la família, aquesta és la cançó Escriurem, la col·lectiva que va fer en Miqui Núñez, no? I tot el que es va recaptar doncs, amb aquesta cançó anava per aquesta iniciativa. Es van recaptar més de 2,5 milions d'euros amb aportacions de més de 75.000 donants i va, des de seguida, moltes celebritats, molta gent coneguda s'hi va volcar. Com us ho feu, això?
Mira, la gent es va volcar, vam trucar, estàvem confinats a casa, jo encara estava embarassada del segon, teníem una nena molt petita i de sobte el Bonaventura ens va explicar la situació que estàvem vivint, que els havien aprovat el primer estudi aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament i ens va dir que estava en una situació molt, molt, bueno, terrible, que l'hospital semblava un hospital de campanya perquè era l'inici de la pandèmia, encara no se sabia res en comparació amb ara. I llavors ens va trucar amb aquesta notícia una mica agridulce, perquè per un costat els havien aprovat aquest estudi brutal, que ha sigut un dels més importants del món, que és el de la famosa hidroxicloroquina, no sé si us en recordeu, però van poder demostrar que no servia per res, com es creia, llavors la van deixar de fer servir en tot el món gràcies a aquest estudi, que va ser el més gran, no sé si d'Europa o del món. I per una altra ens explicava la situació de l'hospital i llavors vam dir, hem de fer alguna cosa. El Marc i jo, la meva parella, que també és actor, i llavors ens vam posar manos a l'obra, a mi se'm va currar el nom de Jo em corono, i ens vam posar a treballar sense parar dia, nit, amb la nena.
O sigui, tu vas ser la inventora de l'etiqueta Jo em corono una mica?
Sí, Jo em corono, Jo me corono pel coronavirus i també per coronar-se com a ciutadà, no? Una mica per ajudar, perquè havíem de donar forces i era el moment com a societat de demostrar el que valíem, de veritat, i demostrar que entre tots podem aconseguir, i de fet es van aconseguir moltes coses, encara ara segueixen treballant.
Sí.
Vam fer la primera unitat post-Covid d'Espanya i de les primeres d'Europa, que encara ara segueix, perquè una de cada 10 persones pateix el síndrome post-Covid, el Covid persistent, amb malalties... Bueno, s'ha de reconèixer que és una malaltia i en això estan treballant també i estan deixant-se la pell encara a dia d'avui, perquè encara que sembli que el Covid és un algo del passat, no? Hi ha molta gent que segueix patint no només la malaltia com a tal, sinó el síndrome post-Covid.
I a més he vist que les últimes publicacions de les xarxes del Jo em corono, no? El doctor remarca molt que, a veure, s'està dient que ha d'haver-hi una tercera vacuna i que segurament n'hi haurà una quarta i una cinquena, no?
Totalment. Ells tenen un model de vacuna que valdria per totes les possibles mutacions del virus, que està funcionant molt bé, i aquesta és la premissa. Segueixen treballant, treballant gràcies a aquesta investigació, s'estan descobrint també mil altres coses, és com amb la sida, no? Que a vegades pensem, ara tenim la People in Red el dia 2 de juny, que qui vulgui pot encara participar, perquè és una gala solidària que es fa aquí a Barcelona, on es recapten fons per la lluita contra la sida, contra més malalties infeccioses, i això dona per molt, perquè gràcies a això s'estan fent avançaments brutals en Alzheimer, càncer, envelliment celular, més vacunes, o sigui que bueno, invertir en investigació és invertir per tothom, i la investigació ens fa més forts.
Natàlia, creus que després de la pandèmia la gent prendrà més consciència del tema de la investigació, que necessita invertir, o fins i tot els governs, fins i tot?
Ui, confio en que sí, els governs serien qui de veritat haurien de posar posar fil a l'agulla, no? Però, bueno, com que a vegades no donen tot el que es pot donar a la societat...
Ara ho d'anar fent paral·lelament, no?
Exacte.
Clar, m'estic imaginant la teva vida, eh? O sigui, tu estaves... tot això que has explicat, la teva logística mentre estàs gravant... I mentrestant s'estava movent tot això, que és molta cosa, molta feina, molt enviar a companys teus de professió, sí, coneguts, whatsapps, no? O sigui, tot això ho estaves fent tota l'hora.
Primer va ser el Covid, i els 5 mesos va ser la sèrie.
Ja, però igualment...
Va ser el Jo em corono, que va ser de les vegades que més he treballat a la meva vida, perquè treballàvem, de veritat, 16 hores diàries amb una nena petita a casa, confinats, amb la por que estàvem vivint en aquell moment, perquè ningú sabia res, no? I bueno, amb centenars de morts tots els dies.
No, va ser duríssim.
Va ser molt dur.
Clar, suposo que en aquests moments les xarxes socials tenen un gran potencial i segurament te'n devies adonar que tenia un valor de tenir 500.000 seguidors. Això era un valor clau per fer arribar també el missatge, no? La teva xarxa és Instagram.
Sí,
no?
La meva, però no només la meva. Poder contactar amb companys que tenien milions de seguidors.
Clar.
O milers.
Perquè és bola de neu, no?
No hi ha donació petita. O sigui, en el fons servien d'altaveu, han servit d'altaveu i segueixen servint perquè ens segueixen ajudant. Serveixen d'altaveu per arribar a l'últim raconet de la península, sí, no? I ho hem pogut fer servir, ens han deixat el seu altaveu, han sigut molt generosos i les xarxes han sigut unes grans amigues en aquest tema.
Home, a la gala del CIDE sempre ja teniu uns molts tops, eh? O sigui, que hi ha molta, sí, gent que ja fa molt de temps que col·labora amb vosaltres.
Sí.
A Instagram comparteixes molts moments amb la teva família, amb el Marc Clotet, els teus fills, la Lia i el Neo. T'agrada compartir aquesta intimitat, no? I, per exemple, hi ha fins i tot un post alletant els teus dos fills alhora.
Sí, jo crec que hi ha varis, perquè és algo que faig molt sovint, perquè sí, són molt petits encara, però sí, comparteixo part de la meva vida perquè penso que és bonic compartir les llums i les ombres. Vull dir, no sempre comparteixo els moments bonics, també comparteixo quan no és tot tan idíl·lic, que penso que també és important per no generar expectatives, sobretot sobre la maternitat, sobre la vida en general, sobre la conciliació, sobre la salut mental. No tot és de color de rosa i penso que està bé compartir-ho, i per això tenim aquest altaveu, per també donar veu a causes socials, a mil coses que val la pena.
Clar, tu agafes com un canal molt professional, no? Perquè veig que també les marques han valorat la teva manera de comunicar i també es posen en contacte amb tu, segons quines marques, perquè les promocionis,
sí,
no?
Sí, he de dir que mai he treballat amb una marca amb la que no confiï. De fet, moltes vegades m'envien, o sigui, em proposen, de veritat, molt, em proposen fer campanyes de publicitat i sempre vull provar el producte abans, i hi ha hagut mil vegades que he dit que no, perquè no confiava en el producte, i tot el que promociono sempre és perquè de veritat confio en el producte, o perquè jo ho faig servir, que també em passa molt, que jo faig servir marques a casa i de sobte quan et contacta aquesta marca dic, ala, no m'ho crec, si
clar,
jo la faig servir a casa,
va
que
bé.
Fort. També... Sempre intento que sigui verídic, que jo ho faig servir de veritat.
Bé, també ets a TikTok, però només has penjat un vídeo.
És que no ho faig servir molt. Vaig començar
però
en TikTok.
Però tens 50.000 seguidors,
ja eh? Ja ho sé, però de fet no sé si me'n recordo ni tan sols de la contrasenya, o sigui, no sé, vaig penjar, crec que va ser fa un any o fa dos anys, un vídeo que estava a l'estiu allà cada que i vaig dir, vinga, penjo un vídeo, m'inauguro en això de TikTok.
Mira, jo crec que deus estar esperant saber-ne el 100% de TikTok per penjar-ho, no? I això és impossible, ja t'ho dic ara.
No, és que saps què passa? Que per fer TikTok, o sigui, no em dóna la vida per més
has
coses.
Has de ser molt creatiu.
Bueno, i que de veritat també és un temps, i jo si ho faig ho vull fer bé, no vull fer una tonteria.
Això és el que et anava a dir, que clar, com sí, que vols fer-ho tan bé.
Sí.
Bé, ser famós amb 13 anys no és fàcil de gestionar, suposo. Si el 2003 haguessin existit les xarxes socials com funcionen ara, creus que t'hauria ajudat o perjudicat?
Uf, no sé què dir-te, la veritat, mai m'havien fet aquesta pregunta, no m'ho he plantejat, però va ser un moment dolç, però molt complicat per mi, perquè amb 13 anys estàs formant el teu caràcter encara, a dia d'avui ens estem formant com a persones i tenim 30, imagina't quan ets tan petit, tan jove, la teva personalitat s'està formant, la teva part emocional, com et defenses de cara a la vida, i jo tenia aquesta limitació i era que em reconeixien a tot arreu, no podia sortir al carrer, de veritat no podia sortir al carrer, no m'imagino com hagués sigut amb xarxes socials, ja hagués sigut molt més, perquè en aquell moment és veritat que no hi havia tants canals de televisió, llavors ens veiem 8 milions de persones, teníem un 52% de share, que és algo que ara no es fa, perquè és impossible, perquè hi ha molts més canals en els que es reparteixen les audiències. Va ser un èxit total, era una sèrie familiar, per tant, el target no és que et coneguessin només els adolescents, és que et coneixien
tota la família,
des dels nens de 8 anys fins als avis de 99.
No sé si pots donar algun consell, per exemple, jo crec que això, aquests fenòmens ara estan passant molt a xarxes, no? Que igual algú es fa, d'un dia per l'altre, es fa viral alguna cosa i es fa famós de sobte, no? I tothom diu que costa molt d'assumir això, no?
Jo crec que això
a tu què et va ajudar més?
Mira, a nosaltres no ens va passar, no? va ser d'un dia a un altre, va ser una mica més progressiu, una mica més progressiu. Però jo ja venia d'abans, ja portava treballant molts anys, la meva família, el meu pare és productor de publicitat, la meva mare és actriu, la meva germana es dedica a la publicitat també, i llavors venia d'una família que, bueno, no era res especial que jo treballés en això, per res. Hi havia vegades que al matí, a les 7 del matí, hi havia 4 cotxes de producció a la porta, un per cadascú.
Clar, normalitzaves, cadascú, no?
Anàvem en un rodatge diferent, llavors jo arribava de la sèrie molt emocionada o d'un concert molt emocionada perquè havíem omplert el Palau Sant Jordi, per exemple, i la meva mare em deia, vale, genial, ahora ponte pijama, deberes, i a dormir, que mañana hay cole, no? Una mica et posaven els pols a terra, perquè per ells, de veritat, no era res. He tingut molt bona sort, perquè venia d'un background que ja estava, o sigui, el caldo de cultiu era aquest, eren les produccions, la publicitat, ràdio, cinema, bueno, era el meu dia a dia.
Ens ha fet gràcia, la Marisa Gil apunta això, que té gràcia que la TT era de Barcelona i tenia un cognom ben català, Capdevila.
No
sé si era un senyal del destí.
No, jo era catalana i molt catalana, molt fan de Catalunya i sempre feia apologia de la meva Catalunya me metia mucho, no sé com es diu, em ficava molt amb els meus companys que eren de Madrid, no? En la ficció em refereixo, perquè nosaltres érem una família que venien de Barcelona. I llavors, clar, jo era la niña pija de Barcelona que ama su país i que odia Madrid profundament i no puede con el Real Madrid. I, de fet, era superculer, o sigui, sí. Em fa molta gràcia ara viure aquí, a Barcelona, perquè bueno, feia un paper que vivia a Barcelona i em feien dir cosetes en català, bueno, parauletes només, però tant de bo es fes un remake i ara pogués parlar en català.
Clar, un senyal de vestir.
Nivell 3, la Natàlia i el català.
Tot i que el vestuari i el maquillatge ajuden moltíssim a l'atrezzo perquè et transporten directament, t'endinsen a aquesta època.
Natàlia, hem de dir, aplaudir-te, el teu català és impressionant.
És la meva primera entrevista.
És millor que el meu, si m'ha dit. Diu,
primera entrevista en tele en català i estic superemocionada.
Sé que és possible que m'estimis o no. No m'esperaré.
Hem volgut posar aquest tall, Natàlia, perquè aquesta és l'entrevista que es va fer viral.
Sí.
Que va sorprendre tothom, no? De tu, a punt de vista de la televisió espanyola. Era la teva primera entrevista en català?
En tele, sí. Era la primera entrevista en català. Estava molt nerviosa, perquè una cosa és parlar-ho amb el Marc i una altra és que et gravin, no? Que tot quedarà allà per sempre. Llavors, estava molt nerviosa. Em va fer molta il·lusió, però... és veritat que el que em diuen a casa, que m'ho diu molt la meva sogra, diu, Nata, està molt bé que ara se sàpiga, però tu fa 4 anys que parles català i ho parles així des del primer dia. I dic, bueno,
des del primer dia?
No, des del primer dia, òbviament, vaig triar uns mesos.
Jo lo sé, no.
Però em va costar molt poc perquè és una llengua molt intuitiva, que m'agrada molt, que no sé, estic com, vaig tenir un fletxazo i ja fa 4 anys que el parlo. L'únic és que ara s'ha sabut, igual que l'anglès, també el parlo, però no se sap, no m'han donat l'oportunitat encara.
I l'origen de dir, vaig a fer el canvi, no sé si té a veure amb un musical on no volia sortir.
Bueno, això va tenir a veure, sí, es va donar l'oportunitat de fer el càsting de Molt soroll per no res, del Shakespeare, pel Teatre Nacional de Catalunya, i em vaig entrar d'aquesta prova i li vaig dir al Marc, escolta'm, jo això, si em vull presentar, per favor, ajuda'm. I el Marc em va dir, Nata, parlàvem en castellà, llavors, i em va dir, Nata, tu no sabes hablar català. I bueno, però seguro que si m'ensenyes per a la prova, no sé, m'ajudes con el texto. Dice, no, yo te ayudo encantado y lo intentamos, pero vamos, que no tienes ni idea, ni papa, y esto es para el Nacional de Cataluña.
I això ho sabia l'Àngel Llàcer, hermano Guix.
Saps què? Que vaig tenir una setmana per preparar-me, 10 dies, i vaig entrar com fent que sabia parlar català. Em vaig tirar
a la piscina,
sí. Tal qual, i llavors al cap de 5 minutets em diu, ah, jo no sabia que eres catalana. I clar, em van començar a tremolar les cames i jo, no, bueno, no sóc catalana, l'únic és que ho he après. Però fa quan que ho parles? I jo... Dic, bueno, a veure...
Però mira, setmana... que no sabia que eres catalana, vol dir que ho vas fer molt bé.
La setmana passada vaig començar a parlar amb el Marc en català, bueno, va ser terrible. Vaig passar una vergonya perquè, clar, jo me les estava donant allà de que parlava català perfectament per poder fer una producció al Teatre Nacional de Catalunya, imagina't.
Sí.
Però bueno.
I això has dit, abans parlàvem castellà, o sigui, ara amb el Marc parleu català?
Sí, ara parlem en català, sí, li vaig demanar quan vaig començar a aprendre-ho, que m'ho va ensenyar ell, li vaig dir, bueno, vinga, ja, anem a començar a parlar català, perquè si no jo no podré practicar-ho, perquè jo estava a Madrid, vivíem a Madrid, fa 3 anys que
és que estic flipant, perquè sembla que pensis en català.
Gràcies. Bueno, a vegades penso en català. A vegades em surt o somio en català, que és algo que no m'havia passat, que només m'havia passat quan he viatjat fora amb l'anglès, i em fa molta il·lusió somiar en català.
Quantes vegades has hagut de dir a la gent que no es canviï el castellà?
Uf, moltíssimes, encara ara. A més, mira, justament Ara molt més. Ara venia en el taxi i m'ha passat que li he dit al taxista, dic que em pot parlar en català. Ja, chicas, que como te conozco de la serie, pues me sale hablarte en castellano. Dic, bueno, doncs res.
Val. O sigui, el taxista també t'ha reconegut, evidentment.
Sí, però que ara s'està veient la sèrie. Llavors s'està tornant a veure una altra vegada, ara ho està veient molta, molta gent, i llavors em tornen a reconèixer pel carrer per Los Serrano.
Clar, la gent fa el link, no?
Clar.
Escolta, va, ràpidament ja estem fora de temps, però li podies dir algun consell a gent que diu que costa tant? Clar, tu tens molt oïda, suposo que el fet de que tinguis molt oïda musical t'ha ajudat, no?
Jo crec que m'ha ajudat molt, però bueno, jo l'únic consell és que es treguin la vergonya, que no serveix de res, que és una limitació que ens posem nosaltres mateixos, que se tiren a la piscina i que ho facin de tot cor, que tot el que fas amb el cor està ben fet.
Les neutres les fas perfectament. No sé si t'ha costat alguna cosa concreta, jo que sé, les elles, no sé, o les erres.
La primera vegada que vaig sentir la paraula lluny o llegir, jo deia, però què és això? O sigui, és japonès? Com que lluny? O el nom Llull. Un noi un dia em diu Llull, Llull. I dic, com m'ha dit que es diu? Mare meva, o sigui, és impossible per la llengua. No?
La ella,
que...
no?
Sí, la ella. És com que ensopega la llengua contra les dents, però bueno, em va ajudar el Marc a saber pronunciar-ho i ara no, ja no tinc cap problema.
Parlant del Marc, com està vivint l'eufòria de l'eufòria?
Ui, està encantat. Mira, ara sí. Se'n va, perquè abans de gravar el programa, encara que és en directe, tenen molta feina a fer i ell, a més, és molt estudiós i molt treballador, i se'n va nerviós. Se'n va com el primer dia de col·le i tots els dies torna a les 2 de la matinada, em desperta, i em comença a explicar el programa perquè jo no ho puc veure, ho he de veure en diferit perquè estic amb els nens petits i no, és un horari que em va fatal. I llavors ho veig després, però arriba, em desperta i em diu, avui hem fet això i hem hagut de fer fora...
Ha vingut enrabiat alguna vegada?
No, home, sí que hi ha coses que... Jo, no sempre surt el que tu vols, ell és molt emocional, li encanta la seva feina, però no li agrada dir que no a ningú. Això és molt difícil, fer de jurat és molt
de dir que ho ha fet malament o el que sigui,
sí,
no?
Sí, llavors se li cau, no sé, li fa molta pena i no sap fer-ho. Ara diu que quina sort que sigui el públic qui opina, perquè en el fons et treus una responsabilitat.
Clar. Mira, jo veig avui a repesca, vull dir que...
Sí, avui a repesca.
Avui serà un dia emocionant, no?
Sí, està molt emocionat.
Mira, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Natàlia Sánchez, encantada de conèixer't, de saber tot això que ens has explicat, i vulgues o no, ens has ensenyat bé com fer coses a les xarxes, perquè ho portes amb molta tranquil·litat, et fas tu les xarxes perquè has fet un post abans de començar, m'has demanat quin és el nostre compte, vull dir que és molt professional, no?
Sí, ho porto 100% jo, i així és com vull que segueixis sempre.
Natàlia, gràcies. Les portes obertes del Pop-Up sempre per tu. Mira, fem la pregunta de 2 quarts. Avui a la consulta de 2 quarts estem preguntant a la gent a través del Twitter, del Facebook i de l'Instagram del programa. Som Pop-Up Cat Ràdio tot arreu. Fa servir el Google Translate?
Jo contínuament pel català, però contínuament, perquè encara no sé molt bé com s'escriu i m'ajuda moltíssim.
Sí?
Sí.
Doncs no ho sembla, realment sembla que t'ho sàpigues tot.
No.
Natàlia, gràcies.
A vosaltres.
Per a vosaltres, fa servir el Google Translate? Va, 2 minuts i ho t'escoltem.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaeton, con tacones rojos.
Opa, tendències, creadors de contingut i nous hàbits digitals. Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. La consulta de 2 quarts.
Fa servir Google Translate? Avui us hem preguntat si feu servir el traductor de Google i us recomanem que veieu els comentaris perquè la gent fa coses surrealistes amb el traductor de Google. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Percentatges.
85% sí a Facebook, 70,5% sí a Twitter i 63% sí a Instagram.
I algunes coses que ens diuen, no?
Sí, hi ha coincidència en que és útil, però és molt bàsic i no fiable al 100%. En Miquel diu que ell fa servir el traductor de Softcatalà i també ens suggereixen Dipl i Pons.
Doncs mireu les nostres xarxes perquè podeu aprendre moltes coses. Bé, anem a veure de què parla la xarxa, perquè es nota que és divendres, es nota el trending topic amb diverses etiquetes relacionades amb la música, monopolitzades per l'etiqueta Un verano sin ti i el hashtag Bad Bunny, amb emoji propi d'un cor amb cara trista.
Sí, i pel nou disc del porto-riqueny que ha sortit avui també són tendència Tití, Ojitos Lindos, Callaíta, Andrea, El Apagón i Después de la Playa, que són cançons d'aquest àlbum, a més dels noms de Raúl i Jai Cortez, que hi col·laboren.
Si aquest tema de Bad Bunny un dia l'he de fer. M'ho han d'explicar. Bueno, ja m'entenc jo mateixa. També és tendència Taylor.
This Love, Taylor's Version, de Taylor Swift, estarà disponible avui.
Ai, quantes cançons! I Amaya!
Amaya, sí, els tuiters estan esverats per la notícia que el dia 10 surt una cançó d'Amaya i Aitana juntes.
Ui, això és molt important, eh? Pareu màquines, Amaya i Aitana! Ui, ui, ui. I també el hashtag Chanelazo.
Sí, Chanel ha trepitjat per primera vegada l'escenari d'Eurovisió 2022 a Turí per fer el primer assaig.
Bé, i sobre Chanel, la seva cançó ha estat viral. Aquest és un regal que li faig jo al Jaume Borja. Hola, Jaume.
Que guai, hola.
El nostre expert d'Eurovisió, que està emocionadíssim, que m'estàs avassallant a missatges, dic, vine i explica'ns les quatre coses. Però ha estat viral la paròdia del programa A Punt, aquesta cançó. Escolta la lletra.
Te maya pa ti, por la comunión o te funerari. Es igual ver que cuanto que amore el body. Siempre suena reggaetón, brinde del dimoni. En la radio reggaetón, cual se valorari. Cantar afinada es secundari. Que tengo un auto tonto, un tiran fum fum. Si no fiques auto tonto, no ya pa ti. Si canta una dona, escribo en cinco ondes. Siempre el monotema. Un xic i una xica, calents com a mones. I si no
te mones... O sigui,
que bons, són els valencians.
I cinc homes valencians, boníssims.
Són els companys de la televisió pública, no?
Sí, sí,
vale,
sí,
m'encanta.
Sí, sí, sí. Va, escolta, explica'm que tenim molt poc temps, que hem d'anar a Vilaseca, que hi ha una fira de música important i estem allà amb el Joan Arenyes, però, clar, què ha passat en el primer assaig? Què hem de saber ja? Com anirà vestida la Chanel?
Clar, jo m'havia preparat una secció i l'acabo de canviar en 5 minuts, perquè porta un munt d'últimes hores, però sí, sí que des d'aquí confirmem el que tothom ha compartit amb aquest Chanelazo, trending topic a xarxes socials, tendència a Twitter, va vestida de torera, homenatge a la tauromàquia. I jo aquí em planto perquè...
A mi se m'ha desinflat, o sigui, no sé què en pensa Olesa d'això. Chanel, vestida de torero a Eurovisió 2022.
Ella que sempre ha fet tanta gala i ha lluït i relluït, que és catalana. Però és un disseny de Palomo Spain, que tothom esperava que portés serrells, flecos, que al final no em porta cap ni un, però et vull dir una cosa que no sap ningú en primícia a Catalunya Ràdio, parem màquines, perquè s'ha de veure bé, només han publicat 48 segons de l'assaig. Televisió Espanyola per Lliure saltant-se l'exclusivitat de TikTok. Per cert, que és com, ole, ole tu. Llavors, ampliant la imatge, t'ho porto aquí, veuràs un vídeo, per a que ho expliquem als nostres oients, que un dels ballarins, que és el català, el Pol, entrompeça en una cosa. Ho veus o no?
Sí, hi ha una cosa a terra.
I et dic què serà. Què confirmem això, que l'actuació de Chanel, de fet, serà la part final. Chanel acabarà amb un micròfon a una mà.
Spoiler, spoiler.
I a l'altra mà, amb això. Amb un vano, amb un ventall.
Ah, amb un ventall, com amb unes plumes.
Per si no hi havia prou elements del folklore flamenco...
O sigui, ho farà de terra i llavors...
És això amb el que trepitja i entrompeça el Pol. Recordem que l'última vegada que Espanya, Televisió Espanyola, guanya alguna cosa és a Euro Junior, amb la Maria Isabel, amb molts ventalls a les mans. No sé si això...
No ho sé. Va, escolta, coses que hem de saber de ara així. Re, tens 2 minuts de temps, eh?
Molt ràpid també dir-te... Mira, sí, tu economitzo. Saps que han parlat molt del sol cinètic, aquest element de l'escenari que no funciona?
Sí, Turi, que no anava bé, ens ho vas explicar l'altre dia.
Que és com mitja esfera, li ha anat molt bé la delegació espanyola perquè l'utilitza aquest sol, però no com a sol, sinó com a ventall gegant, que combinarà...
En lloc d'una teta sortirà un ventall.
Exacte, quina llàstima.
Sí.
En qualsevol cas, això sí que t'ho porto, que la nostra estimada Marivins ho tirarà, que és, a la roda de premsa li van preguntar a Chanel si era del Barça o del Madrid.
Important.
I va respondre a això.
Ok. Next question. I think Barcelona.
Algo aplaudir?
Mira. Algo és algo, després de tant de torero, jo em vaig alegrar, la veritat.
Ja torno a pujar, els ànims, no? O sigui, torero baix, ser del Barça amunt. Va, algunes coses que hem de saber abans de la setmana que ve, que anirem fent connexions amb tu perquè ens diguis què passa a Eurovisió.
Clar, el més fort és que ella anirà vestida de torera, però San Marino et posarà un bou a l'escenari, que això ja t'ho vaig explicar.
Sí.
Ha sigut una de les grans sorpreses, no para de pujar les apostes, i et porto l'àudio de l'últim assaig, que sona molt i molt bé.
Assaig de San Marino amb el bou i també tens bluff d'Albània, dius? Gran bluff d'Albània.
Sí, perquè tothom esperava molt, hi havia molt hype i realment l'assaig deixa molt que desitjar. També tenim l'àudio d'aquesta cançó,
veure,
que podem anar escoltant.
Mandra.
Directe molt dolent. I ella ha rebut tant hate per les xarxes socials que ha publicat a Twitter. Jo avui he fet servir el Google Traductor per saber què deia la Ronela i diu que té ganes que passi ràpid aquesta experiència perquè després de 5 mesos preparant-se tant, rebre inputs tan negatius, diu que la gent pot acabar molt ràpid i apagar directament la televisió. Vull dir, s'ha enfadat moltíssim la representant d'Albània.
Mirem l'assaig de Portugal, escoltem-lo. Ai, que diferent això.
És una de les meves favorites.
Sí?
Sí, cançó relaxada, intimista, poder femení.
I va, una mica d'Itàlia. Aquest, hi ha molta gent que diu que apunta maneres, no? Itàlia, sí. Mahmoud, el Blanco...
Però la comunitat eurofana està molt enfadada perquè Mahmoud, la nit abans, això va seguir la tarda, només va dormir 2 hores perquè el dia abans del seu primer assaig va tindre un concert a Madrid, prioritza la seva gira, i el segon cantant, que és Blanco, no s'hi va ni presentar perquè tenia un concert a Florència i el va substituir un figurant. ¿Cómo te quedas?
Mira, escolta una cosa, d'Eurovisió m'agrada més tot això que expliques cada dia que no pas el festival en si, no?
Salsets, no?
O sigui, ara mira, mira, has de... Mira, la setmana que ve connectaré cada dia, 2 minuts o 3 amb tu perquè em diguis tot això, aquest xup-xup. Okay. I així després, el dissabte, quan mireu el Festival d'Eurovisió, divendres fem un especial amb les cançons que es ganen a la final, les criticarem fins que puguem, fins a la mort.
Allà, apretant.
I així dissabte tindreu context i podeu saber, ah, sí, allò que deia el Borja, això, l'altre...
I es podem basar en això per a decidir amb quin país van, no?
Va, sí.
Tu el que vols cada dia és el com si fos ahir d'Eurovisió.
Perfecte! Això, divendres que ve farem aquest especial i això, i direu, amb tu amb quin país vas? Serà la pregunta. Jaume Borja, la setmana que ve a full amb el pop-up, eh?
Perfecte. Ja em quedo a dormir aquí, jo no marxo, a campo.
Va, fem una pausa i anem cap a Vilaseca.
Digue-li, digue-li que arriba esa o esa salut i rebel·lia. Que rode la mona, que vinga la llum.
Popa, tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Ja no fas mal quan et visc. He fet les paus amb el llit. I ara que tot és menys trist, surto del forat, marxo d'allà dins. Ja no t'enyoren els dits quan em distrec pel camí.
Ah, i són els 10 últims minuts que els dedicarem a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, la FIM, i anem cada any perquè allà hi ha moltes coses que bé que s'estrenen, que després doncs, tenen una vida llarguíssima, no? I allà vam veure les primeres actuacions de gent que després ha sigut ha tingut un autèntic èxit. Joan Arenyes, hola, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé.
Doncs va, digue'ns què passarà a Vilaseca.
Tu te'n recordes, Mariola, que fa 20 anys quan veníem aquí a cobrir aquesta fira s'anomenava Fira de Música al carrer de Vilaseca, doncs aquest cognom ha canviat després de la seva refundació l'any passat, que va ser una edició una mica d'experiment, de veure com es podia tornar a engegar això amb una nova ubicació. Aquest any es presenta amb un cognom nou, és la Fira de Música Emergent i Familiar. I el responsable d'això és en Martí Marfà, que el tinc al davant. Què tal, Martí? Bona tarda.
Hola, com esteu?
Volia preguntar, si d'entrada, si aquest canvi de cognom de la fira, de música al carrer a música emergent i familiar, és una cosa puntual d'aquest any, o és una nova estratègia, una nova visió que teniu d'aquest esdeveniment?
No, és una declaració de principis de la nova etapa, en la qual volíem reforçar 3 coses. Una, el caràcter de fira professional i de trobada del sector de la FIM. De l'altra banda, la part emergent, que és la històrica, no? La capacitat que tenia, que havia tingut històricament la FIM de ser un aparador de propostes que estaven a punt d'eclosionar. I de l'altra banda, tota la nova línia dedicada a la música familiar i per tots els públics, que com sabeu, és un sector, diguem-ne, en alça i amb molta demanda, i que és molt interessant que comencin a haver-hi espais per donar-hi cabuda.
No sé si per això els horaris de les actuacions d'aquesta Fira de Vilaseca són bàsicament de tarda-nit, no s'allarga molt fins a la matinada. Suposo que també pensant en això, en aquest punt familiar que vingui a Vilaseca, oi?
Justament, o sigui, nosaltres tenim aquestes dues línies, però la seva fira la seva globalitat està pensada per gaudir en família. Per això els horaris són racionals, les durades dels espectacles són acotades, els volums també són moderats. La nostra idea una mica és que puguem gaudir tots i totes del directe, tinguem l'edat que tinguem, no? De la música en directe, de la cultura en viu, i que l'horari en aquest cas i les condicions tècniques no siguin un impediment.
És la 18a edició, crec. No, perquè hi ha algunes vegades que es van saltar. Quina edició és aquesta?
Fa 20 anys, per tant, no ho he vingut, no?
És la... És la 18a edició i la segona de la nova època, diguem.
D'acord, de la nova era, diríem.
37 actuacions, totes amb entrada gratuïta.
Oh. Exactament. Uh-huh. Sí, són totes amb entrada gratuïta, només demanem a la gent que faci reserva prèvia dels espectacles que són en sala, diguem-ne, que són tancats. De fet, hi han 7 escenaris, 3 oberts aquí al castell on estem, hi ha 2 escenaris i un altre part de la Formiga, i després n'hi ha 4 de tancats a l'Auditori Josep Carreras, a l'Auditori Alcalde Malapeira, al Centro, i amb un espai molt singular que inaugurem aquest any, que és l'últim magatzem i trencadora d'avellanes en actiu que queda a Vilaseca, on hi farem unes actuacions molt singulars.
És que el castell, vaig quedar impressionada l'any passat, o sigui, la gent, si fa bon temps, acosteu-vos a Vilaseca, perquè ja només veure allà una actuació i el castell allà és una imatge brutal, ha fet un gran canvi la fira. Dieu-nos algunes de les coses que sonaran aquests dies, Joan.
Doncs mira, aquest matí ha començat ja l'activitat a la fira amb el show que és professional, on s'hi han afegit els alumnes de les escoles de primària i secundària de Vilaseca, i bàsicament a partir d'aquesta tarda, a partir de les 4, ja hi ha actuacions tot el dia. No? Clar, suposo que pel Martí destacar-ne una o altra de ser complicat.
Sí, a mi sempre em costa que em demaneu això, però jo potser, ja que estem aquí, tenim a l'Alba Morena aquesta tarda, que és de Salou, justament, i és una promesa interessant que jo crec que se'n sentirà parlant en els propers temps, ja se'n està sentint a parlar, i té una proposta molt innovadora i molt interessant, i té una versatilitat vocal brutal.
Nosaltres, per exemple, estem molt enganxats a aquesta cançó que sona, que es diu Fa calor, d'Habla de mi en presente, que jo crec que és...
Aquesta és de les 10, eh? El part de la Formiga.
Això és de les 10 avui, és una de les cançons de l'estiu, el Fa calor, eh? Jo crec que serà...
Fa calor. Pilot automàtic. Es fon el gel a l'Àrtic.
Martí, volia preguntar si és molt complicat muntar el cartell d'això en base a propostes emergents, que bé, això és tenir olfacte, bàsicament, eh?
Sí, home, jo diria que és una mica traumàtic, diguem, per dos raons. Una, perquè, clar, nosaltres vam fer una convocatòria oberta a la tardor, vam rebre més de 600 propostes.
600 propostes.
I llavors jo vaig...
Això reduir a 37?
Bueno, doncs és com anar-se tallant un dit, després l'altre, saps? Llavors, bueno, vull dir que jo ho vaig patir bastant, i també perquè, clar, jo com a director artístic, d'alguna manera, també a mi m'han encarregat això, i és una feina que a mi m'agrada fer-la bé, escoltar-me'ls tots... I bueno, és tot un repte. Després, bueno, estic content del resultat i crec que ens ha quedat un cartell xulo.
El Joan ha fet una llista, que cada divendres fem la llista d'Efima, ara fem una llista de 10 cançons en català, i has fet la llista dels 10 de Vilaseca, no? No sé de quina manera ho has triat, Joan, això.
Bé, doncs bàsicament el que jo aniré a veure avui si puc, o que cap de setmana si puc, una mica la selecció de les coses interessants que es poden veure. Però jo crec que, a veure, tot és interessant. Jo he fet la meva tria, però hi ha 37 actuacions i totes tenen el seu què. Incideixen sobretot en això, que hi ha molta proposta de música familiar, per tant, els espectacles familiars tenen presència important. S'ha de dir que el temps acompanyarà tant avui com demà dissabte, farà calor, és un cap de setmana molt estratègic aquest, eh? Aquest segon cap de setmana del mes de maig, venir a Vilaseca, doncs, realment és un bon plan pel cap de setmana, per tant, animar tothom a que vingui. I jo què sé, jo aquesta nit tinc moltes ganes, per exemple, de veure els Habla de mi en presente, segur. El Dan Peralbo també fa molta il·lusió de venir-lo a veure en directe, perquè ve de guanyar el Sona Nou i és una proposta que està agafant molta força últimament. I de la promoció de demà, jo què sé, el Ginestar a la 1:15, per què ho feu a aquesta hora, el Ginestar?
Bueno, justament perquè no, els Ginestar evidentment no actuen dins de la secció emergent, sinó dins la secció familiar. Uh-huh. I llavors nosaltres els hi vam fer un encàrrec específic als Ginestar i els hi vam dir, escolta, per què no fem un concert per públic familiar de Ginestar?
Estan... No faran el seu concert, sinó faran un específic per...
Fan un concert específic, especial i únic a la FIM, doncs, que em sembla que només repetiran després el Festivalot,
ja
que és per públic familiar.
Ja quants TikToks sortiran d'aquesta actuació, perquè els Ginestar són els que ho peten més a TikTok.
Home, i ha de passar, que si veniu a veure Ginestar, quedeu-vos a veure Mayo, que és l'altra branca de la família, amb una proposta també molt interessant. Això serà demà dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, però és que a la nit, jo què sé, hi ha Arios amb Galgo Lento, aquest duet que s'han organitzat finalitzat recentment amb un àlbum, o amb Pol Bordes, que ja va venir l'any passat al show que és professional. Realment la selecció és molt interessant. Que la gent no tingui por de noms que no coneix, perquè és la idea de venir a descobrir músics.
D'això es tracta. De fet, com sabeu, el lema d'aquest any és Et sonarà, perquè és que realment el que ens passava quan vam tornar l'any passat és que la gent ens deia ostres, això de la FIMA em sona. Jo em sembla que hi vaig veure el primer concert dels Manel, o el primer concert del Petit de Calaril, no? Llavors, una mica és recuperar aquesta idea, no? Venir aquí a descobrir coses que no saps ni qui són i que potser el dia de demà doncs tindran un paper destacat a l'escena musical, no?
Jo no sé si heu fet la previsió, però quanta gent s'espera aquest cap de setmana aquí a Vilaseca?
Bueno, jo crec que esperem 6.000, 7.000 persones almenys, no? Vull dir que jo crec que és un bon cap de setmana, el cap de setmana acompanya, hi haurà moltes localitats, diguem-ne, o sigui, hi ha molts espectacles que són d'entrada lliure, per tant, jo crec que és ideal.
I la gent de Vilaseca com entoma aquest festival? Ja se l'ha fet seu?
Sí, jo crec que ara estem en un procés en què la gent de Vilaseca està veient com és aquest festival, com és aquesta fira, perdó, respecte al que es feia abans, no? Que és veritat que ha canviat una mica, li hem donat una altra orientació, hi ha una part, com us deia, professional més treballada, tenim la part familiar... Bueno, també és un altre moment i jo crec que s'hi estan acostant i jo crec que la reben molt bé. De fet, és molt esperada.
I tant que sí, genial. Bon temps, música... tenim ganes de festivals, de fires i populars.
Una cosa d'informació pràctica que li vull preguntar al Martí.
Dius, no tenis temps.
No, s'ha de reservar entrada. Com es fa?
Fim.cat.
Ah, ja està. Fim.cat. Ràpid. Joan Arenyes, Martí Marfà, moltíssimes gràcies. Que sapigueu que tenim una llista a Spotify. Som PopCat Ràdio, amb 10 cançons que sonaran i que et sonaran al FIM. Ho podeu buscar. Va, us deixem amb la Maria Jaume i amb aquesta col·laboració amb la Núria Graham. Adéu-siau, bon cap de setmana. Dilluns fem un especial sobre ciberseguretat al Pop-Up. Adéu-siau.